Ara passen 6 minuts de les 11.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui, amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, parlem de pedra seca, d'aquestes característiques barraques de pedra seca i de la malvasia sitgetana, però sortiran moltes altres coses, com el ranxo mariner, ja ho veureu. Una conversa molt enriquidora, com sempre que ens acompanya la presidenta de l'IEP, la Dolors García. Ben tornada.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Dolors, abans de res, deixa'm que et demani com va anar aquesta activitat efímera que fèieu dissabte passat al celler Llopart, a Subirats, de mostrar uns fermalls inspirats en aquestes barraques de pedra seca del Penedès.
Doncs mira, va ser tot un èxit. Entre les 11 i la 1 del migdia vam rebre una gran quantitat de visitants que, a més, vam poder gaudir del que es volia. És a dir, que entressin dintre la barraca, l'exposició estava dintre la barraca, els suports per posar els fermalls, la part, diguéssim, donar-li alçada, eren reproduccions de taps de cava o d'escumós, després eren unes pedres pintades i a sobre els fermalls. Era una preciositat, ja només veure la preparació. Els fermalls són maquíssims, són molt originals. De fet, perquè us feu una idea, 4 d'aquests fermalls aquí els vam mostrar en fotografia perquè estan en aquests moments en una exposició internacional a Simancas. I de veritat va ser un èxit. A més, com sempre, Cava Geopark, que a més és associat de l'IEP, ens va oferir el tast d'un vi boníssim, d'un rosat, que està acabat de fer amb àmfora de ceràmica. I ho van escollir exprofès perquè lligués amb tot aquest tema que estàvem parlant de la pedra seca. Hem de dir que ells tenen una altíssima sensibilitat per aquest tema de la pedra seca, tenen moltes barraques i les tenen molt ben cuidades, i aquesta en concret és una barraca que es va fer en el seu moment nova, que la va fer el senyor Josep Lluís Almirall, i que des d'allà tens una visió meravellosa, és com si fos un mirador i veus tot el que és Montserrat, tota la planura, és preciosa, i va ser el marc perfecte per el que volíem demostrar, no? I que la gent pogués viure també aquella sensibilitat que et dona, doncs, està a prop de la natura en aquest cas, des del punt de vista de la creació que pot provocar artísticament aquesta inspiració.
I aleshores, per poder veure de prop aquests fermalls de la Patrícia Aguiló, anàveu entrant la barraca de pedra seca.
Sí, sí, estava fet així. A més, vam tenir la sort, vam escollir fer-ho matí, i vam tenir la sort que la il·luminació era perfecta, i no vam necessitar posar res. La llum natural ens permetia... Jo crec que aquesta és una exposició que s'haurà de repetir, perquè és molt maca.
Clar, està molt efímera.
Sí. Era la primera vegada que ens plantejàvem fer una cosa com aquesta dintre del que és... Tu saps que l'Institut també toca temes d'art, i els temes d'art, diguéssim, ens agradaria que fossin sobretot temes d'actualitat d'art, més que... perquè la part d'història ja es pot tocar des de la secció d'història, però la part d'art, la part viva, la part que ara estem vivint, creiem que és molt important també. I aquesta era una primera prova, a veure com ha anat, i ha anat meravellosament bé. Jo penso que n'hi haurà més llocs que voldran tenir aquesta exposició. De fet, us puc avançar que l'IRMO, l'Institut Ramon Muntaner, ja ens han demanat si nosaltres permetríem que fes itinerància fora del que és el Penedès. Ja l'hem dit que sí, però hi ha una condició, i és que sempre ha de poder anar l'autora, perquè la gràcia d'això és que ella t'explica també el per què, i ho va explicar a cada persona que anava entrant, li anava explicant. I és molt maco perquè crees també una interrelació molt, molt bona.
I volia saber també com va anar l'acte de lliurament de les medalles de l'Institut d'Estudis Penedesencs corresponent al 2020 i al 2021. Va ser emotiu?
Va ser molt emotiu. Mira, portàvem 2 anys, com tothom, que no pots tenir una activitat presencial que et permeti veure's les cares, ni que sigui amb mascareta. I va ser molt, molt emotiu per 2 raons. El primer, el de l'any 2020, era, sobretot, com sempre ha estat en l'Institut, molt reconeixement des del punt de vista del treball acadèmic. Hi havia 4 premiats de gran nivell, la Vinyet Panyella, el Josep Pou, el Jordi Vidal i del Parc Neant de Capellades. Si us adoneu compte, hi havia un de cada una de les quatre comarques. Això ho han fet també els profes. Però aquest any i mig que hem viscut, que hem treballat molt a base de que gent ens ha ajudat com ha pogut, i sobretot voluntaris, el que hem volgut destacar també és el paper dels voluntaris que durant tots aquests mesos s'han dedicat a poder, d'una manera o d'una altra, abans o després, a poder fer realitat les activitats. I va ser molt maco, també molt emotiu. Vam tenir dues persones que ens ajuden moltíssim amb el tema de les revisions lingüístiques, la Irene Lozano i la Montserrat Esquerda. La Roser Rodríguez és una persona que ens va posar al dia a l'arxiu, no està acabat, però a l'arxiu físic de l'Institut, i no us ho podeu imaginar, perquè va haver un moment en què nosaltres ens va demanar una administració pública que fessin retroactivament 5 anys de justificacions que ells no havien demanat mai. Clar, els que teníem des del 2018 ho teníem tot nosaltres, però el que havia anterior no l'havíem viscut, i llavors ho vam poder fer perfectament perquè tot l'arxiu ja estava organitzat i ho vam trobar perfectament sense problemes poder fer-ho. I em deixa una persona que és una persona que treballa cada dia moltíssim perquè l'Institut estigui completament situat a les xarxes i pugui tenir un web en condicions i molta informació, que és el Josep Anton Calvet, que ell porta tot aquest tema i a més li encanta fer-ho, a més és el cap de la secció de història, però tot aquest tema ho porta ell, ho porta magníficament bé. Per tant, va ser molt emotiu i va ser, bueno, la retrobada, i esperem que puguem tornar-les a fer, mantenir aquesta, ni que sigui amb mascareta, però mantenir aquestes trobades físiques.
Hem començat comentant aquest parell d'activitats que s'han realitzat recentment i ara anem a mirar endavant. Us explicarem propostes que es realitzaran aquesta mateixa setmana. Comencem parlant de la Malvasia Sitgetana. Us sumeu a la Setmana de la Malvasia?
Sí, nosaltres, bueno, col·laborem amb ella. De fet, participem a través del Xavier Miret. El que passa que el que passa a vegades quan fan els programes, ens han posat a baix com col·laboradors i aquí s'han oblidat de posar al costat, que a més és a l'Arxiver de Sitges, però diguéssim representa l'Institut d'Estudis Penedesencs, que porta una novetat que crec que serà molt interessant i que donarà de parlar, eh? I, bueno, vull dir, és també, nosaltres com a entitat que treballa tot l'àmbit de la vegueria Penedès, doncs intentem arribar a tot arreu i ens encanta treballar amb equip, amb altres institucions, no? I en aquest cas, doncs, és un plaer de poder treballar amb ells en aquest tema.
Aquesta primera jornada pedagògica se celebra en el marc d'aquesta 7a edició de la Setmana de la Malvasia de Sitges, i la jornada té lloc concretament aquest divendres. I el Xavier Miret, com ens deies, en nom de l'Institut d'Estudis Penedesencs, participarà en una de les taules rodones, concretament en la que abordarà el vi, o que es titula El vi que explica Sitges i el seu caràcter, a costat de David de Izaguirre i Natàlia Puig.
Sí, la moderadora és l'Alba Gràcia, que és historiadora, és qui coordina el CIM, i a més, si li preguntes res de la Malvasia, creu-me, no hi ha res que no en sàpiga.
I suposo que el que et fa més il·lusió és anunciar que aquest mateix divendres a la tarda l'exposició Tota pedra fa paret arriba a la capella de Vinzeuma, a Vilafranca.
Pues sí, aquesta és una exposició. Nosaltres ja és la tercera vegada que tenim, vull dir, l'honor de poder ser els col·laboradors amb la Direcció General de Cultura Popular i a l'APSAT de portar aquesta exposició a un punt del Penedès. En aquest cas, quan vam poder pactar que vindria a Vilafranca, el primer que vam fer és dir que volíem que el nostre company de feina fos el Vinzeuma. Ho volíem com que mà a mà poguessin tirar endavant aquest projecte, i així ha estat. I a més volíem que tantes entitats com poguéssim integrar dintre amb el que eren les activitats, doncs també hi fossin, i també ho hem pogut fer. Realment, vull dir, és una proposta molt bona. Penseu que el 2023 aquesta exposició serà l'última. La previsió és que el 2023 aquesta exposició la retiren. I és l'exposició que més èxit ha tingut de totes les que s'han produït per aquest tema de, no de pedra seca, no, de cultura popular. Això vol dir que hi ha un gran interès en el que és la pedra seca, i veure l'exposició serà molt interessant, i a més hi haurà tota una sèrie d'activitats que van lligades i que són també un complement importantíssim, no, de lo que s'ha fet aquí. I que ens permet també conèixer més directament els temes del Penedès, en aquest cas de l'Alt Penedès. Jo, per no fer-me molt llarg, teniu el programa, vull dir, a més el full de l'Institut està tota la informació. La inauguració és el 26, com has dit, cal fer reserva prèvia, és a reserves a Vinceum. Per què? Doncs perquè amb tots els temes que estan anant, considerem que s'ha de poder mantenir el màxim control al respecte. El dia 28 i al matí, aquesta és a l'aire lliure, per tant molta gent s'hi pot animar, tot i que s'hagi de fer reserva també. Hi ha una ruta per la muntanya d'Olèrdola, són camins de pedra seca. El desenvolupament tècnic d'aquesta activitat és del Centre Excursionista del Penedès. El que vull dir amb això és que, encara que tots estem a tot arreu, hi ha trams que cadascú ho ha fet de manera per especialitzats, no? I perquè realment no es pot tocar tot alhora. Per tant, ells han preparat tècnicament aquesta activitat. I el dimarts dia 30 presentarem el que és l'estudi que es va fer de l'ofici de Marginer, que és també una investigació de l'inventari del patrimoni etnològic i material del Penedès, que porta l'IEP, i és bueno, posar sobre la taula doncs, precisament aquest tema de la tècnica de la pedra seca i l'ofici aquí al Penedès, tenint en compte que això és el que realment va ser el que diguéssim, la UNESCO va reconèixer, la tècnica de construcció en pedra seca, no els edificis en
si mateix. No tant les restes, les barraques
que perduren. Les restes no les té cobertes. Les restes és un
tema... Quina llàstima.
Bueno, és que n'hi ha tantíssima... A veure, si ens posem a parlar d'això, necessitem dos dies, perquè és brutal el que hi ha. Però és que a la riba de la Mediterrània, només la riba de la Mediterrània, el qual no vol dir que no hi hagi en altres llocs, que n'hi ha. La tècnica de la pedra seca està molt estesa. I el tema està que cada lloc ha de saber protegir aquella part que li pertoca. Localment, nacionalment, etc. Però vull dir, a nivell d'UNESCO, el que es va protegir és la tècnica, el coneixement. Vale? Uh-huh. I també tenim que el dia 1 de desembre el Vinceum organitza una cata de vins, que és un tas de vi, de vins de pedra seca. També s'han d'apuntar, el preu és de 20 euros i els amics del Vinceum doncs tenen una rebaixa i són 15. I el dia 29 tenim, el que ja podem dir és el taller infantil, que és sota el nom de Pedra a Pedra, farem un taller infantil, un taller familiar dedicat al tema de la pedra seca, però tenim en aquests moments en curs, a veure si ho podem aconseguir, solucionar els problemes burocràtics que això porta, perquè volem fer una... Com tenim marge de temps, ja t'ho podré explicar, perquè d'aquí al 29 de desembre... Però que sapigueu que hi ha un altre tema que està en marxa, en què està el Vinceum, està l'Institut, està el CSUB, està el CEP, està el Drac Verd. Comptem amb la col·laboració d'Iñaki Ozcariz, que és arquitecte, i del Josep Lluís Almirall, que és constructor. O sigui, més o menys potser algú ja comença a pensar que alguna cosa es vol fer, no?
Amb aquests dos oficis, no? Ens fem una idea del que preteneu.
El problema és que, lògicament, tots els temes burocràtics s'han de tenir en compte i s'han de protegir, per tant, hem de veure si ho podem fer realitat.
Si es fa realitat, seria el 29 de desembre.
Sí, mateix,
la data sí. La teniu.
La data la tenim, seria el matí, seria una veritable festa on estaria convidat tothom que volgués anar, perquè seria a l'aire lliure i, per tant, passar per allà estaria molt bé.
I seria efímer o perduraria?
No, seria perdurable. Sí? Per això, perquè no és efímer, és el problema. Si fos efímer, no tindríem problema. Pel ser perdurable sí que comporta tota una sèrie d'elements que tu has de tenir presents, que tothom ha de tenir presents, i és veure si podem cobrir tot aquest espai. Si és així, doncs mira, Vilafranca tindrà una cosa de pedra seca que no tenia.
Doncs sort amb aquesta burocràcia, si
ens en sortiu.
Escolta, pel que fa a l'exposició que podrem visitar sí. A partir d'aquest divendres 26. I fins al 9 de gener, sí. A la capella de Vinceum, sí. Tu l'has vista ja? Hi ha pedra?
No només l'he vista, sí. És que jo he fet... Me'n van donar autorització per transformar-la en vídeo, perquè com aquesta exposició amb la Covid no podia arribar a tot arreu, i a més no podrà arribar a tot arreu, al YouTube està pujat un vídeo que és la transposició de l'exposició a un documental que es pot veure, que dura 30 i pico minuts.
Així és una mica teva, també.
No és meva, no. Jo l'exposició no és meva. Jo l'únic que he fet és demanar permís i transformar-la. I sí que vaig demanar permís per afegir algunes imatges més, perquè el que és estàtic a transformar-lo en una cosa molt senzilla, és un vídeo supersenzill, no aneu a pensar. I és en base a les fotografies que hi havia. Algunes fotografies complementàries, perquè, clar, quan tu parles amb el vídeo necessites cobrir tot l'espai de temps. I és un complement bo que està a internet, està oberta, vull dir, tothom ho pot veure. El tema de la pedra, n'hi ha pedra també.
Hi ha pedra.
N'hi ha pedra.
Real,
ha pedra,
eh?
També, pedra. Pedra real que es pot tocar, perquè hi ha una cosa que molta gent no és conscient encara. Els edificis, depèn del tipus de pedra que tens, podràs fer una cosa o podràs fer una altra. Podràs fer servir una tècnica per construir o una altra tècnica per construir. Si la pedra, el que és la situació geològica en l'entorn en què aquesta gent es bellugava, estem parlant de quan es van fer les barraques, per tant, no ara que ens podem portar el que volem d'un lloc a un altre, era molt marcat per dues coses, la geologia i també la climatologia. Perquè aquestes dues coses marquen molt el fet de que hi ha zones, diu, per què aquestes barraques tenen paravents? Doncs perquè havia massa vent i volien que el pagès, per exemple, volia tenir un espai on pogués seure a terra, menjar el que sigui, que l'aire no el molestés. Vull dir, tot això ha marcat les construccions. I després també la tipologia de l'explotació agrícola. Hi ha zones de Catalunya que és al·lucinant el que ha fet en pedra seca. I en temes de lo que és la gestió de l'aigua, és espectacular. Podeu veure coses que són espectaculars. Si us entreteniu anar a mirar les fotografies i llegint el que diu, us garanteixo que és que us quedeu molt sorpresos. Si no sou d'aquests grans amants de pedra seca i ja heu visitat tots aquests llocs, us quedareu molt sorpresos de les coses que arriben a bé i de la mida que tenen, perquè algunes són espectacularment grosses. Vull dir, és increïble.
Molt abans del canvi climàtic i de que conceptes com la sostenibilitat entressin en força, oi?
Doncs mira, aquest tema em va bé per dir-te una cosa, perquè el tema de la sostenibilitat i la utilització de pedra seca, nosaltres vam tenir la sort l'any passat i aquest any de poder col·laborar amb la DIVA i amb un projecte que és un LIFE que dirigeix la Universitat de Gènova, que vam presentar, bueno, vam presentar una comunicació ara a la trobada de pedra seca, vam estar tots, jo no vaig poder anar físicament, però van anar els dos antropòlegs que ho ha fet, va anar un representant de la DIVA, que és l'Emili Balbuena, i van, per vídeo van poder estar presents els d'Itàlia. I aquest és un treball que s'està investigant per veure l'utilització de la pedra seca precisament per temes de canvi climàtic. Perquè vull dir, pot ser un element que ajudi d'una manera senzilla però eficaç a problemes que s'estan vivint, ja pugui ser erosió, ja pugui ser gestió de l'aigua, etc. La primera prova està feta al parc Cinque Terre a Itàlia i la prova d'aquí, la investigació que nosaltres ens hem fet càrrec, és a Can Grau, al parc del Garraf. Si tot va bé, vol dir que en el futur la mateixa prova que ja estan instal·lant a Itàlia podria venir aquí ja, que es podria també fer aquesta prova aquí. O sigui que té futur, la pedra seca té molt futur, no és una cosa del passat.
L'exposició obrirà portes aquest divendres a les 7 de la tarda a la capella de Vinzeu. Deies que el que ha premiat i ha reconegut la UNESCO és la tècnica de la pedra seca, sí. Però les barraques de pedra seca també estan reconegudes, no? A Catalunya, almenys.
Algunes sí, altres no. Això cada administració local, a partir de... O sigui, el sistema és que un ajuntament pensi que té algun element per protegir, i a partir d'aquí es pot establir el primer nivell, que seria, el més bàsic seria fer un BFIL, un bé cultural d'interès local. És impossible que a cada ajuntament no hi hagi almenys una peça de pedra seca que sigui interessant de protegir. I és una part de la seva història.
Però no vol dir que tots els ajuntaments s'hagin preocupat de protegir almenys una, no?
No. Hi ha algunes, unes quantes, que són béns d'interès nacional perquè són peces espectaculars, però ha de ser des de dintre. O sigui, també hem de ser nosaltres que siguem conscients de quin és aquest patrimoni i intentar posar-lo en valor també, perquè a més en alguns casos s'han convertit en rutes, que també això té una component cultural, una component lúdica, una component també de socialització, té una component també de posar en valor del teu propi patrimoni, i fins i tot en alguns casos, si són rutes guiades, doncs fins i tot té una component econòmica que ajuda en un altre sector, com és el tema de poder tenir gent especialitzada en explicar el que tens allà. Per tant, té un potencial enorme. Tot el patrimoni en base té un potencial enorme, però la pedra seca és un potencial que atreu molt a la gent i, per tant, seria el més lògic que tothom tingués com a mínim una peça preservada, perquè a més és història, és el reconeixement a la feina que han fet els avantpassats, és la capacitat d'adaptació, de tenir que canviar la situació que hi havia en un terreny, treure totes aquelles pedres i allò, en lloc de fer una muntanya de pedra, transformar-la en un element útil, Pues tot això són coses que es poden explicar i posar en valor quan tu tens al davant una construcció d'aquesta mena.
Dolors, i seguim avançant. Hem comentat aquest parell d'activitats que tenen lloc aquest divendres i la setmana vinent...
En queden dues.
En queden dues, ah, doncs digues.
Una és, tenim a Sant Pere de Ribes un taller dedicat a llegendes del Penedès, on participa el Bienvé Moya, el Gener Mamí i l'Àngels Travé. És un taller obert a tothom, ho fem un dissabte a la tarda precisament per facilitar que tothom pugui assistir, incloent-hi canalles, ho pugui passar bé, i ho fem al Centre Cultural al local a Sant Pere de Ribes. Aquesta és una altra activitat. I la que tu volies preguntar, que és, tenim molt poc temps, així que vaig molt ràpid, és que tenim previst presentar la fitxa dels ranxos matiners, que és una altra investigació sobre tema de material, en aquest cas és sobre gastronomia, i ho farem conjuntament amb el Centre d'Investigació, el Centre d'Interpretació de la Malvasia i la Confraria de Pescadors. Serà Sitges, llavors quina és la idea? Fem un acte, que és l'acte acadèmic, que és la presentació, però a continuació fem una visita, que és, el nom genèric seria Mar de Malvasia, i és conèixer el cim, i ens prepararan un dinar la Confraria de Pescadors. Un dinar que és primer plat, segon plat, tercer plat, i després tindríem més postres d'allà típiques. Tot banyat amb vins de Malvasia, que n'hi ha de tota mena, o sigui, n'hi ha secs, n'hi ha vins de reserva, n'hi ha vins d'escumosos, etc. I tot això, el conjunt de tot això, doncs clar, òbviament, posem en valor també el treball i el que val fer aquesta pesca, a més és pesca, o sigui, és fresca d'allà mateix.
De la mateixa jornada.
No, és d'allà, o sigui, és d'allà, no és d'un altre mar, no és portat d'un altre lloc, és d'allà. I això sí que és el preu de lo que és el dinar, el que és la visita i el dinar, sí que té un preu que seran 60 euros. Vull dir, torno a dir, la qualitat del producte és extraordinari, però és també posar en valor aquest treball d'aquestes persones. El nombre de reserves ja posarem el lloc on es poden fer perquè són limitades, perquè clar, és a l'aire lliure tot, això ens permet muntar un acte com aquest, però les taules les hem de muntar en funció de les bombolles. Per tant, el nombre de persones que podran assistir-hi estarà marcat també pel nombre de bombolles i l'espai físic que tenim per distribuir-lo.
Una activitat dimecres, que feu així, el 4 de desembre.
El 4 de desembre.
La setmana que ve.
No, aquesta setmana que ve, no, l'altra.
La que ve, que comença en 29, doncs a les acaballes.
Ai, calla, ara sóc jo.
Són 22 ja avui.
Ja no sé en qui havia vist.
La propera.
És la propera setmana, sí. Ara, dimecres ja obrirem l'espai per poder fer les reserves.
Està pensat pels socis de l'IEP o obert a tothom?
Està pensat per tothom que vulgui participar. Està obert absolutament a tothom. De fet, l'únic és que participin persones de tota mena, vull dir, no només persones que normalment tenen una relació amb el món de la investigació del patrimoni, no, que tothom pugui apropar-se a pensar una cosa, la gastronomia és un gran patrimoni que tenim també, i el que es va perdent del món de la pesca també és una pena, perquè vull dir, cada vegada n'hi ha menys quantitat, i paga la pena posar-lo també en valor.
M'alegra escoltar que l'IEP recupera múscul i que recupera activitats com aquestes que havien estat molt i molt participades.
Sí, el que passa és que durant aquest temps de la Covid hem tingut la sort de poder treballar per digital, però no és el mateix. No és el mateix. Tots sabem que ens agrada veure'ns les cares i encara que no puguis fer més enllà que veure't els ulls, però com a mínim és que el contacte és molt diferent. És que no té res a veure. I sí que, per exemple, vam presentar un llibre aquest mateix dissabte passat, dos llibres, a Vilanova, Cuc en Raonar i la llengua del Penedès, i el que vam fer és passar-lo també en streaming. Però volem que siguin presencials.
No hi ha color. Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, gràcies per haver-nos acompanyat avui i fins la propera cita.
Fins la propera. Una abraçada a tots.
I ens encaminem, perquè és qüestió de segons, cap a 11:45. Tenim cita amb l'actualitat, amb el flash informatiu en clau Alt i Baix Penedès, i seguim amb la Gemma Riera, que ens proposa receptes amb productes de temporada.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Comencem parlant-vos de la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 per a majors de 70 anys que s'administrarà a Sant Martí Sarroca. Aquest dimarts, des de 3:45 de la tarda fins 6:45, els serveis mèdics vacunaran exclusivament la població major de 70 anys de Sant Martí Sarroca amb la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19. Les persones interessades poden sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 93 899 1380 dins l'horari d'activitat del consultori de Sant Martí Sarroca. Canviem de tema, us expliquem ara que la policia local de Cunit implementa dispositius personals de gravació. Aquests permeten enregistrar imatges i sons d'actuacions policials per disposar de proves objectives en processos administratius o judicials. La policia local de Cunit, en el seu esforç per oferir un servei de qualitat i vetllar per la seguretat de la ciutadania i del personal policial, ha realitzat una primera adquisició de dos dispositius personals de gravació. Aquests dispositius es fixen als uniformes policials i esdevenen una nova eina policial que permetrà enregistrar imatges i sons d'actuacions per disposar de proves objectives en processos administratius o judicials. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, explica que aquest és un nou pas en la incorporació de noves tecnologies aplicades a la seguretat pública de Cunit. Per ells, les noves tecnologies no són una opció, sinó que esdevenen eines fonamentals per tal de poder realitzar millors les funcions de la policia local. El Pla del Penedès actualitza i millora el cementiri. En els darrers mesos, la parròquia de Santa Magdalena ha estat fent millores en el cementiri parroquial. Entre totes les millores que s'han fet, destaca l'adquisició d'un portafèretres, la pavimentació de part del sòl, la construcció d'un petit magatzem per poder tancar la màquina i la reparació de la reixa de la porta d'entrada principal. Per dur a terme totes aquestes millores, a més del cost diari del manteniment que té el recinte, s'han invertit les quotes de 14 euros anuals i tots els donatius parroquials dels últims 6 anys. Malauradament, la inversió i l'elevat cost fa que en aquests moments no es pugui acabar de fonamentar tot el sòl per falta de fons i de mica en mica s'aniran pavimentant i fent tots els passadissos. I acabem explicant-vos que els participants al curs Més que transportistes continuen la seva formació. El grup de participants del curs que realitza el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca continuen la seva formació tant a l'aula com a l'entorn empresarial. La formació a l'aula és totalment pràctica i té la finalitat de donar unes competències professionals bàsiques per treballar com a transportista. Aquesta formació es completa amb visites a empreses i és en aquest marc que recentment els participants al curs han visitat les instal·lacions de l'empresa de missatgeria Nasex, especialitzada en la missatgeria urgent de paqueteria i la documentació entre empreses i particulars.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquest dilluns tornem a tenir classe per aprendre de cuina amb la nostra xef, la Gemma Riera. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Avui ens proposes cuina de temporada.
Sí, bueno, amb els productes aquests que són més típics del mes de novembre, ja sé que bueno, ja anem, de seguida passa el temps i ja anem cap a mitjans finals, ja, però a principis de desembre encara podem trobar algun producte d'aquests,
Quins Mira, són aquests productes estrella?
Sí, jo porto el caqui, que no sabem mai on encaixar-lo, no? El caqui és allò del amb cullera on no saps ben bé què fer-ne.
Jo no sabria què més fer-ne. Hi ha més un i ja no en torno a menjar fins l'any vinent.
Ens fa així una mica de mandreta, no?, el caqui, però és un producte que és molt antioxidant i més amb l'època que estem, de pandèmia i de tot, doncs ajuda molt a les defenses. Llavors, no sé, val la pena doncs intentar, si més no, introduir-lo una miqueta més, no? Jo us porto dues idees, eh?
Genial.
Bueno, tres idees.
Tres idees amb caqui.
Després, la magrana. Home, la magrana és l'estrella de la tardor. La mandarina. I una recepta que porto amb col, em sembla. Sí, amb col. Bueno, començaré pel caqui, val?
Caqui o palo santo, no? És el mateix.
Bueno, jo sempre li he dit palo santo, eh? Sempre, tota la vida. Però, bueno, ara, pues, és... Bueno, es diu caqui, també hi ha el persimon, bueno, diferents... El caqui madur, que no és el persimon, que el persimon el fan així madurar amb unes càmeres així amb alcohol, i per això queda dur, però no queda aspre. El caqui verd és aspre. Doncs el caqui madur, una idea per introduir-lo, perquè no a tothom li agrada aquella textura tan gelatinosa, doncs és triturar-lo. Li traiem la pell, el triturem, i després el podem ficar amb iogurt, amb una miqueta de coco deshidratat, uns aranyons, i escolta, tens un postre boníssim i ja has introduït el caqui, sense ni pensar-ho.
I tant, molt bé.
Iogurt sense sucre, perquè el caqui ja és prou dolç.
El caqui és molt dolç, ja embafa de seguida.
És com una melmelada.
Aquest caqui ha d'estar ben madur.
Ha d'estar ben madur, ben madur. Sobretot també ens serveix per aprofitar-los, perquè moltes vegades els caquis molt madurs ja no ens venen de gust, no?
És veritat.
Doncs li podem donar aquest ús de triturar-lo amb el Turmix, posar-hi iogurt i adornar-ho doncs amb les fruites que més ens agradin. El coco, evidentment, li queda molt bé, eh?
Lliga bé.
Aquelles làmines de coco deshidratat queden boníssimes amb aquesta combinació. Després, una altra idea que porto és amb el persimon, amb el que és més dur. Com el podem introduir? Doncs amb l'amanida. Podem fer una amanida, bueno, amb la rúcula, l'amanida variada, l'espinac baby, que ara és època d'espinac, doncs podem ficar-hi aquest espinac. I què li podem posar per donar-li contrast? Moresc torrat i una mica saladet, ja li donem un contrast aquí amb el persimon. I després formatge fresc, ja pot ser tipus formatge fresc, formatge fresc, mató, burrata, mozzarella, qualsevol d'aquests formatges que són així més cremosos i més fresquets. Faríem una vinagreta normal, vinagre, oli, sal i pebre, si volem, i barrejat amb un pot de vidre i ja tenim l'amanida.
I el caqui, si està molt madur, com l'introdueixes?
Bueno, és el persimon.
Ah, val, sí. És aquest que
sí, és
la
aquest
textura
que és, més,
sí, més dura.
Sí, el caqui madur, mira, porto una altra idea, que és una vinagreta de caqui, que aquesta està molt bé, la podem combinar tant amb amanida, amb carn, amb peix, bueno, amb verdures no, però amb carn i peix sí que...
Lliga bé.
Jo la lligaria, crec que lliga molt bé. Es tracta de laminar un all i tallar una ceba així en juliana. Això ho confitem molt bé amb oli, així a foc lentet, i quan ja està molt confitat hi tirem el caqui. Aquest sí que aprofitarem el caqui madur. Ho barregem tot, deixem que es refredi una mica, que no estigui tan calent, i llavors hi fiquem el vinagre i ho acabem d'allargar amb oli i una miqueta de sal. Ho podem triturar o ho podem deixar a trossos, com nosaltres vulguem. Però aquesta vinagreta també és boníssima, i sobretot amb peix.
Com l'acompanyaries? Aviam, marida-la amb un peix. Amb plata, vaja, com ho fem?
Com ho faríem? Bueno, a veure, amb què la ficaria jo, aquesta...
Peix blanc, peix blau...
És igual, Amb peix blau quedaria molt bé, perquè desgreixaria el dolç. Sempre hi va molt bé amb el peix blau.
Amb una tonyina, per exemple?
Per exemple, amb una tonyina, amb un salmó... Podríem fer-ho també amb peix blanc, amb llobarro també hi quedaria bé, perquè el llobarro també és un peix que té gust. Per exemple, amb lluç, bueno... Bueno, és que el lluç...
El lluç és tan sonso.
És tan sonso que no sé, si no costa, el fiques amb la salsa verda. Però en qualsevol d'aquests peixos, amb l'aurada també quedaria bé, acompanyat de mongeta, mongeta tendra, així saltejadeta. Bueno, sí, amb carn també estaria molt bé, perquè el contrast de fruites amb carn també, també queda sempre molt bé, no? Bueno, això hi ha cadascú al seu gust.
Però provem, provem.
Proveu-ho perquè us agradarà. I després amb les amanides, això vull dir, perfecte també.
Fantàstic, està molt bé, perquè és veritat que quan els veus a mercat tens ganes, perquè és sinònim de tardor, venen de gust, en compres uns quants, et menges aquell primer que et feia molta il·lusió i els altres es queden allà, van madurant i quan te n'adones estan molt, molt madurs i no saps què fer-ne.
No saps què fer.
I ara ens has donat tres bones idees.
Sí, sí. De fet, quan tu deies amb la segona, com introduiries el caqui madur en una amanida? Doncs es podria introduir fent una vinagreta. És que se m'acaba d'acudir ara,
doncs vinga, improvisem.
Podríem fer una vinagreta, però amb el caqui cru, amb el puré de caqui, com hem fet abans per fer el de
el
iogurt, i llavors afegir-hi el vinagre, afegir-hi l'oli i fer una vinagreta i llavors afegir-ho a aquesta amanida. També seria una manera, doncs, d'aprofitar el caqui madur.
I lligaria amb una escarola, per exemple?
Sí, i tant, i tant. Amb escarola, amb endívia, amb qualsevol... Bueno, l'enciam...
Amb aquestes més amargants,
com...
no?
Sí, l'enciam perquè és com el lluç, no? Clar, no. També...
Sí,
però,
sí.
Bueno, potser també ens el fa bo, al final.
Igual, igual.
Ves? No sé.
Sí, però ho veig més, això, amb una escarola,
sí,
amb una endívia...
Sí,
oi?
Així amb gustos que donin una mica de contrast.
Més contrastat.
Bueno, pobre enciam, ja l'hem deixat per terra, pobre.
L'enciam i el lluç han quedat de volta i mitja.
Sí. Oi, 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 pobres, pobres, pobres. Tan bons que són, també.
I tant, i necessaris.
I tant.
Hem començat amb els caquis. També ens has parlat de la magrana, que és molt d'aquesta època, de la tardor.
I aquí sí que us porto un plat. Aquest és el raro de la secció. Perquè sempre hi ha el raro, no? Doncs aquest és el raro, eh? La combinació és, no li he posat nom perquè no sé com dir-li, espinacs, calamar i vinagreta de magrana.
Déu-n'hi-do.
Espinacs, calamar i vinagreta de magrana. És un plat molt complet, ja veureu. Necessitaríem uns 8 calamars per 4 persones, eh? 8 calamars, 2 per cap. Jo he calculat un mig quilo d'espinacs. A veure... que serien 4 manats d'espinacs, bastants, perquè ja sabeu que queda amb res.
Es queda amb res, sí. Fa molta torna quan ho compres, però després...
Però després et quedes amb 4 fulles. 2 magranes, una la desgranarem i l'altra la farem servir pel suc. Una miqueta de vinagre. Podeu agafar un vinagre de poma, de xerès, de vi... De Mòdena no, perquè ens quedaria molt fosc i hauria de ser un vinagre més claret, eh? Sal, pebre, llavors pinyons, panses, una mica de bacon, això és opcional, eh? Si no teniu pinyons i teniu ametlles, fiqueu ametlles. Que no teniu panses i teniu prunes, doncs talleu les prunes i... Que no teniu bacon o no en voleu posar, doncs no en poseu això. Cadascú ja que ho faci com vulgui, I un gra d'all. Bueno, el primer que faríem seria rentar i escórrer els espinacs, ja els tenim allà. Desgranaríem la magrana. Faríem, amb l'altra magrana faríem suc, amb l'escorredor de taronja.
Tens alguna tècnica per
desgranar
la magrana ràpida?
Sí, allò dels cops jo no ho he fet mai,
Jo tampoc.
Tothom diu, sí, li dones cops, jo això no ho he fet mai, a més que fas un merder a la cuina que...
I taca de seguida la magrana.
Això no és inviable en una casa com la nostra, que no volem que s'embruti per no haver de netejar massa, no?
I com ho fas, doncs?
Jo l'apreto damunt del marbre.
Amb la mà?
Amb la mà, faig així. Tampoc no molt, perquè llavors trenques les llavors, Faig així.
La fas rodar una mica?
La faig rodar
una
mica, sí, amb una mica de pressió. Llavors el que faig és tallar els pols com si fos una taronja, com quan tallem la taronja a grills, per menjar-la.
Els dos extrems.
Tallo els dos extrems i després faig uns talls de dalt a baix. I per aquí és per on trenco.
Com si pelessis una taronja.
Com si pelessis una taronja per menjar-la a grills. Llavors, res, ja veureu que de seguida que feu així amb els dits, se n'anirà tota la... tots els grans.
Surt
ja queden
de seguida.
Sols. Sí, sí, sí. Se n'anirà de seguida. Jo ho faig així. No fas tant de merder, va ràpid i a mi sempre m'ha anat bé. No... Sí, sí, sí. Bueno, ja m'ho diràs.
Sí, ho provaré.
Ja m'ho diràs.
Ho provaré. Tenim els ingredients. Comencem.
Tenim això. Fem el suc de la magrana. Érem, rentàvem i escorríem els espinacs, desgranàvem la magrana, fèiem el suc amb l'altra magrana i llavors barregem el suc de la magrana, el vinagre, l'oli, la sal i el pebre amb un bol. I això ho reservem. Aquí, jo aquí no ho he posat, els ingredients, però si us agrada una mica de coriandre tallat, si no us agrada el coriandre, una mica de julivert, a gust de cadascú. Això per un costat. Per l'altre costat, laminarem l'all. Tallarem el bacon a quadradets. I llavors què farem? Ficarem el bacon i l'all amb una miqueta d'oli a la paella. Ho sofregirem i aquí hi tirarem els pinyons, les panses i els espinacs. Fem com uns espinacs a la catalana. Ja tenim els espinacs, farem els calamars a la planxa i servirem el plat amb els espinacs, els calamars i la vinagreta de magrana per sobre.
Que original.
Sí.
I de colors, molt bonic.
Molt bonic. És un plat que dius, no vull fer amb calamars perquè no ens agraden els calamars, o els meus fills són petits i els calamars no... Ho podeu fer amb peix? Amb peix també queda molt bé.
Amb filet, vols dir?
Amb un filet de peix, de llobarro. Amb què més ho podríem fer? Amb gambes. Si dius, mira, no, jo vull això enfocar com si fos un primer, no ho vull enfocar com un segon. Doncs saltejo unes quantes gambes, les poso damunt dels espinacs i després hi fico la vinagreta de magrana i tens un primer plat. No ho sé, això ja... Ja sabeu que aquests plats es poden fer tal com...
Els tonegem.
Els tonegeu com
Però tal com tu l'has plantejat, és un plat únic, complet.
Sí.
Hi ha verdura, hi ha proteïna, hi ha la fruita que t'aporta la magrana.
Sí. A més, queda molt vistós i és maquíssim. Això, si teniu el, convidats, anava a dir convidats, si no en podem tenir de convidats, dic on te vas.
Ara mateix és complicador.
Ara mateix
Depèn
no.
Depèn de quan sigueu a casa, pocs més poden venir.
Però
tot tornarà.
Quan pugueu tindre convidats, això us anirà molt bé.
Sí, molt vistós.
Sí, la veritat és que sí.
Li has de buscar un nom,
Li he de buscar
un
nom. Perquè
pot triomfar aquest plat.
Sí, no ho sé, però no sé pas, no sé. De vegades penses en les combinacions, però no...
No ve la inspiració per batejar-les, no?
Sí. Bueno, aquest, estic igual amb aquest, És que, clar, em poso aquí. De què vull parlar? I llavors poso caqui, magrana, mandarina, col i calamar. I llavors vaig pensant. I no em surt el nom.
I et falta la part final, falta, batejar aquests falta, plats. Ara sí. Que anem per la mandarina o per la col?
Mira, ara anem per la mandarina.
Vinga.
Mira, farem un saltejat. Com que ja hem fet molt de peix, doncs ara ficarem carn, vale? I farem un saltejat de gall dindi amb mandarina.
Que original.
Sí, és així. També és... Bueno, també és friqui aquest, però bueno, avui tinc el dia friqui. Bueno, 250 grams de gall dindi, que ens el facin així a filets, i nosaltres el tallarem com...
A tires,
a tires, a tires, no em sortia el nom ara, a tires. Llavors, 4 mandarines, una mica de gingebre, ja sabeu que si no us agrada, doncs no ho poseu, 250 de mongeta tendra, 4 cebes tendres, un bitxo, si us agrada picant, si no, doncs no es posa, oli, sal i un all. Tallarem el gall dindi a tires, el ficarem en un bol. I aquí mateix hi ficarem el suc de la mandarina, de les 4 mandarines. Què més hi posarem? Una miqueta de la pell de la mandarina ben neta, això ja ho sabeu, i si no teniu confiança, no la poseu. Però si teniu confiança de que són ecològiques i de que no hi ha res, doncs la fiqueu perquè és un plus.
Guanya més, no?
Guanya en sabor, no? la talleu en juliana molt fina i la fiqueu a dintre. I aquí també hi fiqueu el gingebre ratllat. Això hauria d'estar marinant unes 3 hores mínim. Si ho feu a la nit per l'endemà, doncs també està bé.
No és massa, no és 8-9 hores a la nevera?
No.
Ah, nevera o no?
Sí, nevera. Nevera sempre,
fred.
Sí. I, però si són 3 hores, doncs també està bé. L'únic que no és per fer-ho i al cap de mitja hora, no. Ha d'estar una estoneta perquè el gall d'Índia ha d'agafar el gustet del marinat, eh? Bueno, això ja ho tenim, no? Ja ho tenim a la nevera. Llavors, què preparem? Preparem les mongetes en juliana, tallem la ceba tendra, la podeu fer en juliana també, ho aprofitem tot, eh? La part verda i la part blanca de la ceba tendra, tot, a làmines també. Llavors, què farem? Escaldarem les mongetes, li donarem un escaldat. Si ho feu amb el wok, no fa falta, però si no, si ho feu amb una cassola normal, doncs primer donar-li un escaldat curt. No ens interessa tampoc que quedi massa bullit. Llavors, què farem? Agafarem una mica d'oli i ficarem l'all, la ceba tendra, i això ho sofregirem. I afegirem les mongetes.
Escaldades.
Escaldades. Ho saltarem tot i ho retirarem. En aquella mateixa cassola, què farem? Agafarem el gall d'indi, escorregut, sense el suc, i el saltarem també. Un cop està ben duradet, tirarem el suc i el deixarem reduir. Quan ja està reduït, afegirem una altra vegada la mongeta i tornarem a saltejar. Això ja ho tindríem, i aquí, si en teniu, que no sempre se'n té a les cases, una miqueta d'oli de sèsam li dona el toc final. Que no en tenim, doncs no passa res. Una mica d'oli d'oliva, sal gruixuda i perfecte.
Que diferent.
Sí.
Tant però... de tècnica com de resultat final.
Sí, és un saltejat així ràpid, eh? Això, en què ho acompanyem? Home, amb una mica d'arròs, doncs ja tens un plat molt complet. Aquí li faltaria, doncs, els cereals, no? I ja, perquè tenim la verdura, vull dir, de seguida ho pots apanyar.
I has deixat pel final la col.
He deixat pel final la col?
Que és desagraïda.
Bueno, sí.
Aviam,
sí.
Dóna-li la volta.
Bueno, no sé, si... Perquè és bastant... Bueno, és una sopa calenteta, eh? De col. És molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil. Però no, de vegades no hi caiem amb aquestes coses tan fàcils, no? I no sabem què fer per sopar. Doncs aquesta sopa seria una bona opció amb ingredients que segurament que els tenim a casa, eh? El principal és la col.
Una col grossa.
Bolets. Pot ser que els hagis anat a buscar o pot ser que siguin...
De conserva.
De conserva.
O comprats.
O comprats, xampinyó, tipus shiitake... Tot això també va molt bé, eh? I també és molt bo nutritivament. Patata, ceba, brou de verdures, sal i la patata podem canviar-la o per celerí o per carbassa, si no volem posar-hi aquest hidrat a la sopa. Llavors, res, és molt fàcil. Piquem la ceba ben petita, netegem els bolets i també els tallem. Si pot ser amb les mans, millor, perquè així no s'oxiden i ens donen com a més un sabor més fresc a bosc. La col en juliana, la patata a daus petits o esqueixades perquè ens deixin anar també el midó i ens lliguin una mica la sopa. Si no volem això, doncs el que hem dit, celerí o carbassa. Tot junt, posem brou de verdures, si en tenim, d'aquest que bullim les verdures i no el volem llençar perquè ens fa...
Un bric també serviria, perquè, no?
Sí, un bric també serviria, també. I si no tenim ni una cosa ni l'altra, l'aigua, perquè, a veure, totes aquestes verdures i tots aquests productes també van... també treuen, no?, tota la seva substància i tots els seus nutrients dintre d'aquella aigua, no? Vull dir que tampoc passaria res, eh? Fiquem sal i ho deixem bullir 45 minuts, així a foc mitjà, val? Això ho hem de servir molt calent, i el que li queda molt bé, molt bé, molt bé, que és una mica, que és el que li dona el toc final, és que ho servim amb fruits secs.
No ho tritures?
Es pot triturar.
És opcional.
És opcional. Si ho volem triturar perquè a casa doncs, pensem que ho acceptaran més bé, doncs es tritura, eh? Però si voleu menjar-ho com si fos una verdura així, una sopa de verdures, doncs també queda molt bé, no? Llavors aquí podeu posar nous picades i uns deuets de prunes sense os a l'últim moment, o una mica de coriandre picat, i li dona un toc espectacular. I
això de les prunes?
Sí. El toc aquest dolç,
sí,
fa molt de contrast amb la col, vull dir, i refresca una mica, no? Li dona el toc. No és que refresqui, perquè la pruna no refresca, però
li
dona un contrast
canvia.
tan fort que... Sí, és curiós, però
sorprenent,
és boníssim.
Gemma Riera, moltes gràcies per aquestes receptes i per aquests tocs finals sorprenents.
Sí, avui estava friqui, és veritat.
Una miqueta, però ja està bé.
Avui sí, però bueno.
Gràcies i bona setmana.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Ha tornat Adele després d'una pila d'anys callada amb aquest nou treball, amb aquest nou LP. I per acabar, aquest matí de dilluns 22 de novembre, us deixem amb Easy on Me. I tornem demà a les 9 i 6. A reveure. But I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby, let me in. Go easy, help me, baby, I was still a child, didn't get the chance. Bye.